RAC més 1 presenta RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups,
scale-ups
i inversors de CaixaBank.
Diuen que som de les societats amb més aversió al risc, que això d'emprendre està molt bé, però que millor fer-ho quan el risc és mínim i no tenim les de perdre. Us parlo just davant de l'edifici de Tech Barcelona, és un dels punts de la ciutat amb més gent valenta per metre quadrat, i avui en tindrem la prova. Som-hi! La nostra convidada d'avui ha volgut convertir la seva startup en una via per trencar tabús i visions antigues. És algú que reivindica oblidar els prejudicis antics i permetre que al llit, sí, sí, al llit, tothom pugui ser lliure i feliç amb la seva sexualitat.
RAC and Go, el podcast pels emprenedors. Change the world, or the world will change you.
Doncs som a la seu de Plàtano Melón, com us deia, dins de l'edifici Tech Barcelona, on hi tenen la seu algunes de les startups més potents de casa nostra. I m'acompanya l'Anna Boldú, la CEO de Plàtano Melón. Com estàs?
Hola, què tal?
Anna, faig una primera explicació de què seria Plàtano Melón. Seria com la web més de moda on comprar en aquest moment tot tipus de joguines sexuals i material per ser lliure i feliç amb la teva sexualitat. Et sembla bé aquesta definició per començar?
Doncs és un bon inici de definició, no et diré que no, però ens agrada anar una miqueta més enllà. I nosaltres ens definim com un moviment social, com un impulsor de... uns impulsors d'una nova forma de parlar sobre la sexualitat i d'entendre la sexualitat com part de la salut, no?
Vaja, aquí hi ha ambició, darrere d'aquesta aposta.
Volem canviar el món.
Els qui ens seguiu des de ja fa temps sabreu que al capítol anterior vàrem parlar de Vicio, que és aquesta companyia que ho ha patat tot venent hamburgueses des de la pandèmia. I Vicio és aquesta marca que els hi ha donat una pàtina de rebeldia, d'inconformisme, de diferència, i que els ha ajudat molt, la veritat. Però, en canvi, Anna, vosaltres sou tot el contrari al plantejament de Vicio. Us allunyeu de la sexualitat entesa com a tabú, no? I entenc que el que reivindiqueu és el benestar, el plaer també, i la plena llibertat sexual, correcte?
Correcte. Nosaltres, de fet, naixem intentant fugir de la sexualitat entesa com podíem entendre-la abans, no? Quan naixem, les botigues de joguines eròtiques eren fosques, tenien llums de neó, portes de mirall, i nosaltres ho fem amb una visió radicalment diferent, intentant donar resposta a un públic que fins ara potser no s'havia sentit atès en aquest sector, i ho fem a través de la salut, no? Jo sempre explico que la dona se sent satisfeta amb si mateixa al llit, doncs probablement se sentirà més bé també a fora, en el treball, en el seu dia a dia.
Està clar, està clar.
Trencar tabús. Ha de ser tan natural com anar a sopar o anar al cinema.
I especialment amb un major empoderament de la dona en aquest àmbit, no? Que necessita de suport i reconeixement que fins ara no tenia.
Sí, no naixem amb intenció de donar resposta única i exclusivament a la dona, ni molt menys, i de fet seguim siguent avui en dia una marca plural, però sí que és cert que partim d'una situació de desavantatge per la dona. Llavors, sí que és la dona la que moltes vegades té més interès en treballar la sexualitat com a part de la seva salut.
I a tu, Anna, qui t'ha manat ficar-te en aquest sector i en aquest sarau? Perquè necessiten ganes i energia,
Mira, nosaltres fa 8 anys que vam començar, i en aquell moment el que ens trobàvem és el que t'he explicat, no? Portes de neó, un altre entorn totalment diferent al que tenim a data d'avui. Veiem dades de alts percentatges de penetració de la pornografia en l'educació, la pornografia com a eina d'educació sobre la sexualitat en joves, molt, molt, molt joves. I a la vegada també comencem a veure que hi ha sèries com Sex in the City o 50 sombres de Grey, que sembla que comencen a parlar de la sexualitat d'una altra forma, i comença una bola de neu d'un interès social que no troba la seva resposta en el mercat. Llavors, una mica arrel de tot això, diem, ostres, investiguem.
Però, Anna, haurà costat bastant o molt vèncer el què diran, guaita aquesta noia que està fent en aquest món, per què s'hi fica, millor no tocar aquests temes que haurien de quedar en la intimitat. Com ha sigut aquesta lluita contra aquest entorn?
ha sigut una batalla molt, molt dura, no et diré que no. Ens hem trobat amb mil històries i entrebancs pel camí, des d'universitats que no ens deixaven en el seu moment publicar una oferta de pràctiques, a revistes que en el seu moment no volien deixar-nos publicar. No? Realment ha sigut una batalla a poc, fins que a poc cada vegada doncs, hem aconseguit que la gent ja no ens vegi com pornografia, sinó com benestar. I aquest canvi doncs, ha trigat, ha sigut picapedra a poc.
La clau és benestar, seria la paraula?
Nosaltres ens definim com una marca de benestar íntim.
Plátano Melón no és només un punt de compra i venda de productes sexuals, vol ser també un espai per a trencar tabús i reivindicació. I per això a la seva web hi trobareu la secció Eroteca, on es fa divulgació de temàtica vinculada amb el món del benestar sexual. I ens acompanya juntament amb l'Anna, la Mònica Brani, que és la cap de sexologia de Plátano Melón. Què tal, Mònica? Com estàs?
Hola, buenas. Què tal?
Jo volia preguntar-te una cosa que més o menys hem tractat ja amb l'Anna, que és la de l'educació. No? A les escoles jo crec que s'educa més o menys bé en educació sexual, però segurament s'hauria de fer amb més incidència a casa, amb les famílies, etc., l'entorn. No? Quina opinió tens d'encara aquesta mancança a nivell educatiu en tot el que fa referència a la sexualitat?
Sin duda el camino aún es largo, pero creo que tenemos un protagonismo bastante significativo en todo esto. Por poner datos y dimensionar un poco toda esta situación, un 70% de jóvenes hoy en día dice que ha recibido una educación sexual insuficiente.
Si tú situarías el problema a l'escola, a la família, a l'entorn social, ¿on està el principal problema?
Es un poco todo, en realidad. Sí es cierto que el problema es muy tridimensional, es decir, nadie se hace cargo a día de hoy de lo que es la educación sexual desde un punto de vista integral. Entonces, desde Plátano Melón estamos tomando esta responsabilidad. Pero realmente deberíamos hacernos cargo de forma social. Entonces, tanto las instituciones como las escuelas y las familias, desde luego que son un poco el resultado de esta desinformación, ¿no?
No, a més, l'accés a continguts sexuals es produeix molt abans que nosaltres de petits vam tenir i, a més, amb molta més facilitat i amb més intimitat, perquè això ho pots veure tu sol amb el teu mòbil.
Desde luego. De hecho, la primera fuente de información de los jóvenes a nivel de educación sexual, desafortunadamente, es Internet. Entonces, sobre todo contenido que no es fiable, no es creíble. Por eso estamos abarcando todo este espacio e intentando como llenar ese vacío de información.
De fet, una de les coses que jo crec que ens sentim més orgullosos és la publicació d'un llibre d'educació sexual per nens que estan entre 14 i 16, 18 anys, donant respostes que probablement no poden trobar enlloc.
Exacte, i aquest, a més, és el moment clau, no?
Correcte.
I sobretot des d'una forma, des del placer. No solo desde un punto de vista prevencionista y médico, que es un poco el recorrido que tenemos hasta ahora de la poca educación sexual que hemos recibido, sino que desde el punto de vista del placer, del autoconocimiento.
I des de la llibertat, perquè això ho vivim molt millor ara que no pas doncs, fa 20-30 anys enrere en el que doncs, la pressió cap a l'ocultació d'aquests temes era molt més evident, no?
Efectivament.
Afegiria sols i del respecte, que avui en dia realment ens fa molta falta.
Ai, 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 que la Mònica treu aquí una capsa amb unes preguntes. Què, Anna, juguem?
Tenemos 5 segundos, os voy a proponer unos retos y tendréis que contestar con 3 palabras a lo que os voy a preguntar.
Va, som-hi.
En 5 segundos tenéis que contestar 3 palabras que tengan que ver con prácticas sexuales.
Petting, fel·lació, massatge.
Muy bien.
Caram, Anna, escolta'm, aquí és que no m'has deixat ni parlar. Bueno, però és clar, és que aquí jugo contra veteranes.
Estamos internados.
Bueno, va, fes-ne una altra, a veure si mantinc el nivell de l'Anna.
Vale, Oriol, va, por ti esta. 3 postures que no sean el misionero.
Ostres, espera un moment. És que jo no sé noms d'això. Amunt, avall, no alt.
Mal, lo siento. ¿Quieres volver a repetir?
Va, sí, va, repetim una altra vegada. Va.
Vale, Oriol, 3 postures que no sean el misionero.
A veure, va, se m'acut el 69... I escolti, és que no sé, com es diu això del noi darrere, la noia davant?
Pues perrito, por ejemplo. Bueno, faltava una. Da igual, la pasamos, no pasa nada. Es que tenemos mucho entrenamiento por aquí.
Ja ho veig, sí, clar. Fem una tercera, va. Va, Anna, la fem entre tu i jo?
Venga, va.
Vale, 3 palabras relatives a la vulva.
Cony.
Llavis.
Clítoris.
Muy bien. Aprobado.
Bueno, anem una mica millor. A veure, podem millorar nota?
Vale, 3 sinónimos de ligar.
Flirtejar.
Enrotllar-se.
Pillar.
Muy bien.
Bueno, va, Una última, va.
Última. Vale, pues... ¿Querés algo nuevo?
Bueno, claro, como dices así.
Vale, venga.
Tira.
Tres palabras relativas al BDSM.
Aquesta és difícil, eh?
Queer, sombres de Grey...
Això ja són tres. El contracte.
Muy bien. Perfecte. Ah, contracte m'ha gustado.
Contracte. I la paraula clau.
M'ha agradat.
La paraula clau.
La paraula clau, sí, també.
Anna, preguntes curtes amb respostes curtes, si pot ser. Quin és el producte més venut a Plátano Melón? I a quin preu?
Mambo, un succionador de clítoris que està per sota els 30 euros.
Posem-hi números a Plátano Melón. Al final del compte de resultats, què hi diu i quants treballadors sou en el projecte?
Doncs mira, som unes 110 persones entre aquí i Mèxic i compte de resultats, des de l'inici sempre hem treballat per tenir un retorn positiu.
Perfil d'usuari, o millor dit, usuària de Plátano Melón.
Una dona de 25-35 anys que està entrant en el sector per primera vegada, no experta.
Si tinguéssiu botigues físiques, no vendríeu tant com esteu venent per internet, correcte?
Probablement. Al final, un enviament discret és una de les grans avantatges de l'online, però és cert que hem trencat molts tabús i probablement l'offline cada vegada té més sentit, també.
En quins projectes similars et vas inspirar abans de llançar-te en aquesta aventura?
Vam investigar. Sí, al nord d'Europa hi ha, per exemple, empreses com Amorelli que li donaven un toc també més blanc al sector.
Exacte. I quins són els països, doncs, els més avançats en aquesta plena llibertat sexual, des de la teva experiència?
Nord, normalment. Alemanya, per exemple, és un país bandera en aquest sentit.
Anna, digue'm una història d'algun client o clienta que recordis allò especialment.
Tinc moltes. Mira, n'hi ha una que recordo que era una parella que portaven 15 anys junts i estaven malament, i arrel de comprar Plátano Melón doncs ens van escriure dient que havien tornat a retrobar la relació com quan havien doncs estat a l'institut junts, i ens van enviar fotografia d'ells junts a la platja. Realment aquest impacte social és increïble.
Proper pas de Plátano Melón, quin serà? Nous mercats, nous productes, o en què estàs pensant?
Som molt ambiciosos, nous mercats. Estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment, nous productes sempre, i també productes que no siguin físics. De fet, acabem de llançar una aplicació que es diu Sandia, que és precisament per donar més profunditat a totes aquestes inquietuds sexuals que té la societat.
Hola, sóc la Shakira. Potser un dia m'inspiro i fins i tot et faig una cançó sobre vosaltres, però el que volia saber ara és d'on surt el nom de Plátano Melón.
Mira, ojalà la Shakira ens fes una cançó per parlar sobre educació sexual, que jo crec que tindria un bon impacte a nivell mundial. I el nom, doncs, surt del joc d'eufemismes al voltant dels genitals. Plàtan i els melons amb la dona.
Anna, i com comença un projecte com aquest? Fent publicitat, amb boca a orella, branded content? Com es fa perquè sigui conegut?
Una de les grans dificultats que tenim com a sector és que no podem fer publicitat pagada. Moltes startups creixen a través de la inversió en SEM. Nosaltres això no ho hem pogut fer, no? SEM una mica, però no el 100%, i sobretot el que no hem pogut fer tampoc ha sigut inversió en social ads. Llavors, hem treballat molt amb influencers, hem treballat molt en general boca a orella i tot, però sobretot jo crec que al final és, sí, vas fent notorietat i vas captant, però el que necessites és tenir una molt bona base de contingut, molt, molt, molt ben treballada, perquè quan arribi el target, el que has captat, es quedi, no? I tinguis una bona retenció, que l'esforç que fas doni fruit a futur. I hem treballat molt a nivell credibilitat.
Diuen que el millor client és aquell que repeteix, no?
Correcte.
Per tant, el que deies, aquí es tracta de crear una comunitat,
de
no?
De fet, això abans no t'ho he comentat, però nosaltres hem aconseguit tenir una comunitat entre totes les xarxes socials de més de 4 milions de persones. És la comunitat més gran del món al voltant d'aquesta temàtica.
M'has dit 110 persones i ara em dius 4 milions de comunitat?
4 milions de persones.
I escolta, quan has hagut de buscar finançament, amb quins problemes t'has trobat? La gent t'obre les portes o aquí encara hi ha reticències?
Cada vegada menys, però sí que és veritat que no és un sector senzill. I a més, també, doncs, segur, ho sabeu, molts inversors tendeixen a ser més homes. Nosaltres hem acabat amb un discurs a vegades una mica més femení, i això també, doncs, costa una mica de trobar aquesta afinitat. Però per sort ha anat canviant bastant, i ara comptem amb inversors que ens donen un suport molt, molt, molt.
Alguna que vulguis destacar en especial que s'hagi compromès més a fons amb vosaltres?
Bueno, sí, Antai. En Tai és un dels nostres cofundadors i que han estat amb nosaltres des de l'inici creient en el projecte i donant-nos suport de forma rellevant.
Sovint parles en les teves conferències, Anna, de posar-te les ulleres del sexe, així ho dius, posar-se les ulleres del sexe, veure les coses, entenc, des d'aquesta perspectiva, però tu com ho expliques, aquesta metàfora?
Mira, imagina't portar 8 anys publicant cada dia contingut a YouTube, a Instagram, a Facebook, a TikTok, no? Sobre sexualitat. Depenent de com entenguis la sexualitat, et quedaràs en seguida repetint-te tu mateix, no? I el que nosaltres hem treballat és pues això, que nosaltres en diem posar-se les ulleres del sexe, que al final és veure el món des d'una perspectiva de la sexualitat. I en aquest sentit hi ha 1000 temàtiques que es poden parlar sortint del coitocentrisme, que potser és on la societat és tendencialment va cap allà, no? Per exemple, et poso exemples que a vegades s'entén més fàcil. Vam fer una enquesta, què passa si tu ets el Barça, la teva parella és del Madrid i guanya un dels dos. Com afecta això a la vostra relació? Això és una visió de la sexualitat, com afecta el dia a dia, com el futbol, a una relació personal. O què passa...
N'hi ha que no volen sopar i n'hi ha que no voldran fer l'amor, no?
Correcte. Què passa amb els robots? És ètic tenir sexe amb un robot? Realment, posant-te les ulleres del sexe, pots veure el món d'una forma molt més àmplia.
Aquesta és la diferència, potser, a Plàtano Melón, no? Una miqueta més de sexe combinat amb diversió, amb picardia, amb riure...
Correcte, sí, és una de les coses que ens caracteritza i que per nosaltres és molt rellevant. De fet, des de l'inici hem cregut indispensable tenir un equip de sexòlegs a dintre de la casa. Inclús treballem amb neurocientífics, amb fisioterapeutes del sol pèlvic, per poder tenir aquest discurs molt més ampli que realment aporti a la societat.
Molt bé, som al tram final del podcast. Portem les ulleres posades, les ulleres del sexe, que deia l'Anna. I ara proposo fer una segona dinàmica basada en la música. Mònica, fins a quin punt la música és important en les relacions sexuals d'una parella?
Pues la música tiene muchísimo que ver con el sexo. De hecho, ambas actividades producen placer. ¿Vale? Y están vinculadas con la dopamina, que es justamente la sustancia que nos produce placer y motivación.
O sigui, la música ayuda al bienestar sexual también, ¿no?
Efectivamente. De hecho, casi un 70% de parejas utiliza la música en sus relaciones sexuales y un 55% dice que la música es el mayor afrodisíaco en su vida.
Doncs posem-hi música.
Música.
Mònica, què t'evoca aquesta cançó? Quins sentiments, quines emocions, què t'evoca, a veure?
Pues esta canción en concreto y estos ritmos más lentos sugieren todo lo que tiene que ver con el erotismo y la seducción, ¿no? Entonces, plantearnos que el sexo no tiene que ver solo con estar debajo de unas sábanas, desnudos o con el coito, precisamente, sino que es una dimensión mucho más amplia, donde poder jugar, flirtear, sugerirle a la otra pareja que hay conexiones que van mucho más allá del contacto físico y son mucho más emocionales. You know I can't stand it, you're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Oh no, I put a spell on you. A veure, va, posa un exemple del que es podria fer amb aquesta música. Por ejemplo, dejarle un post-it a tu pareja por la mañana recordándole que tienes ganas de verlo o de verla o lo que sea y de conectar más íntimamente. Es una buena forma de conectar sexualmente con una persona.
Aquesta és més canyera, aquesta que has triat ara, eh? Fins i tot diria que té com un punt de reivindicació, no?
Hay un punto de reivindicación. El sexo también está presente en la sociedad y está presente de una forma mucho más reivindicativa, sobre todo en lo que tiene que ver con el empoderamiento de la mujer en este caso, ¿no? Entonces es súper importante utilizar la música también para vehicular mensajes que tengan que ver con el sexo y con el empoderamiento femenino.
Uau, canvi de registre aquí, eh? Que per què has triat aquesta tercera? Què et suscita?
Me pareció interesante también beber de ritmos completamente diferentes, porque realmente hay muchísima variedad en el sexo, en las relaciones y en la misma relación también hay mucha variedad. Entonces no siempre somos iguales, no siempre nos apetece lo mismo, el mismo juguete, la misma pareja, la misma práctica, y con la música pasa un poco lo mismo.
Anna, tenim sempre una última pregunta que fem en aquest podcast, que és: quin és el teu lema com a emprenedora? Què és allò que et motiva, que t'inspira, que et dona força per ser a les 7 del matí aquí a les oficines, com avui, i, escolta, tirar endavant el teu projecte un dia més?
Jo crec que no és tant un lema, sinó veure l'impacte que tenim. Constantment estem rebent missatges de gent que ens felicita i ens agraeix la nostra feina perquè hem tingut un impacte rellevant en la seva salut, en la seva relació amb la seva parella i sobretot molt amb la seva autoestima com a persona. I això és impagable, et dona moltíssima forma, molta força.
Doncs Anna Boldú, moltes gràcies per convidar-me avui a la vostra seu. Igualment, Mònica, també moltes gràcies per els teus jocs i per la teva aportació. Ens veiem aviat. Fins ara.
Merci.
I abans d'acabar fem els Digital Tips, la nova secció d'aquesta temporada on analitzem la presència digital de cada startup que entrevistem aquí al podcast. El nostre analista és el Víctor Puig, director de content i consultoria a Atsmurai, i són els tres tips que ara escoltarem els que ell considera més rellevants de l'estratègia de Plàtano Melón.
Tip number one. El primer que em crida l'atenció de Plàtano Melón a internet és aquest to de comunicació tan amè, divulgatiu, simpàtic, que fa servir aquests colors vius i llampants, aquests copis divertits però molt, molt, molt respectuosos amb la nova varietat d'identitats i sensibilitats sexuals de la nostra societat. Aquest curós respecte per les identitats i els rols que es transmet en tots els detalls. Ara, a Instagram potser que mirin també de fer servir de vegades una mida de lletra una miqueta més gran, a no ser que en els plans de l'Anna estigui també el d'acabar venent ulleres. Tip number two. És evident que Plàtano Melón fa servir un ús molt intel·ligent de les xarxes socials amb rols definits per cadascuna. Humor i real-time marketing a Twitter, divulgació no només al benestar sexual, sinó també emocional a Instagram, relacions amb ambaixadors, influencers a TikTok, consultori a Twitch. Tot és molt coherent, tot respira la marca, però tot està molt ben segmentat. Això m'ha encantat. Tip number 3. Potser hi ha dos punts millorables a la presència online de Plàtano Melón. Un és menor, és fer servir tags als vídeos de YouTube per optimitzar les possibilitats de ser trobat en aquesta xarxa, que no deixa de ser el segon cercador més utilitzat. I el punt potser més millorable és LinkedIn, on es podria aprofundir en aquesta filosofia de divulgació i normalització del benestar emocional i sexual des d'un punt de vista més corporatiu, que reforci aquesta identitat de Plàtano Melón entre els professionals, que al cap i a la fi no deixen de ser també potencials clients. Això podria ajudar a seguir aquest ímpetu que tenen per anar superant tabús i pors al voltant de la sexualitat. I aquest posicionament en un target professional pot també sumar una mica per superar aquestes dificultats de no poder fer gaire publicitat segons on.
A RAC més 1, RAC and Go. RAC and Go.
Ara sí, punt i final al podcast. Followers de RAC and Go, moltes gràcies per seguir-nos a través de l'app i la web de RAC més 1. Ja ho sabeu, busquem gent valenta disposada a canviar el món sense por i amb valentia. Aquí ens hi trobareu. Fins la propera.
RAC més 1 us ha ofert RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.